Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts, a la meitat de la setmana per alguns, pràcticament a les portes del cap de setmana per altres. Avui dimecres 5 de desembre del 2018, ara amb 11 graus a la ciutat de Lleida, però també vigília de festiu, demà dijous, laborable divendres o pont per d'altres, dissabte torna a ser festiu, i després ja diumenge, que és el diumenge. En fi, si estàs a les portes d'un llarg cap de setmana, enhorabona. Escolta, que si tu has pogut manegar, t'ho mereixes i endavant. Només et faré una recomanació. Ull a la carretera. Molt, molt ull a la carretera. Després, a l'informatiu, parlarem de xifres i de històries a la carretera, que cada cop s'està tornant més perillosa, però per culpa nostra. En fi, tot seguit, busquem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres la Desi Valle, ja saps que és la dissenyadora de la Sarre París. Amb ella parlarem de roba, de descomptes, d'ofertes, d'oportunitats, de l'outlet, de moltes coses que t'aniran bé, tant de moda com a la butxaca. També l'entrevista a Cosmopolita, amb el Cosme Garcia. I obrirem la finestra dels records, la del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, amb la Mònica Carrasco i des de Cope Tarragona i també des de Cope Lleida, parlem de propostes d'oci amb aquest llarg cap de setmana. I també parlarem de noves tecnologies a partir de 2:15 a l'Info Cope Lleida. Com et deia, hores d'ara en tenim 10 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Molta boira avui a les comarques de Lleida. Boira espessa encara localment, en alguns casos ha anat desfent-se. Ja no tenim tan mala visibilitat com hi havia al matí i continuarem així encara a la tarda amb intervals de núvols, a més al cel. Les temperatures pugen novament a la meitat nord, es mantenen més frenades sense canvis al sud amb màximes de 12 graus a Lleida o Balaguer, 14 a Tàrrega, però en canvi arribarem fins als 19 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. Inversió tèrmica aquests dies. El vent continuarà suau i variable. Per demà esperem un temps semblant, cel amb intervals de núvols, potser més tapat a la zona de la Vall d'Aran, on no descartem precipitacions febles durant el matí, i boirines i bancs de boira també força importants. Temperatures sense canvis a la nit. Les màximes baixaran puntualment al nord, en canvi, han de pujar més al sud. Aquesta boira sembla que es desfarà abans i el vent continuarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs estem a les portes d'una operació sortida, la del pont de la Puríssima, per entendre'ns. I això ja fa temps que ho sabíem, havia convocades aquestes marxes lentes per part dels transportistes que no estan d'acord amb el tema dels desviaments de la Nacional 240 i la Nacional 340. T'informo per avui, que si t'has de moure sobretot cap a les comarques de Tarragona, els transportistes mantenen les marxes lentes a Tarragona, a l'Ebre i al Penedès avui dimecres, que començaran a les 4 de la tarda i que afectaran la Nacional 340, la Nacional 240, la A7 i també la AP7. I a Lleida, doncs l'Associació de Transportistes de Lleida ha fet una crida als transportistes perquè els de Lleida, perquè entre les 4 i les 6 de la tarda redueixin la velocitat en qualsevol carretera de Catalunya i que, en aquest cas, s'aconsella reduir la velocitat a la meitat del que marca la via més 5 km per hora i advertir l'acció amb els 4 intermitents i a fer la protesta en vies que no tinguin visibilitat reduïda. Per tant, els transportistes de Lleida, si segueixen i s'adhereixen amb aquesta reivindicació, ho faran, estiguin on estiguin, de les 4 a les 6 de la tarda. Si la carretera és de 80, aniran a 45 km per hora, la meitat més 5. Si és de 90, a 50 km per hora, amb els 4 intermitents, i sempre que la visibilitat no sigui un problema. Clar, això ho ha de decidir cada conductor, i aquí el problema. Jo sempre dic el mateix, és just reivindicar-se i tot, però si això genera un accident de trànsit i hi ha una sola persona que perd la vida per això, de qui serà la culpa? Qui se'n farà càrrec? Està clar que legalment, mentre vagis a la meitat de la velocitat màxima de la via més 5, és legal anar-hi. És legal. Ara, és moral? I repeteixo, igualment, el que reivindiquen, està clar que també tenen tota la legalitat i la moralitat per reclamar-ho, però ull, que estem en una operació sortida, que ja de per si són complicades i perilloses, només falta que hi afegim aquests problemes. Parlant de la carretera, i tenint en compte que tenim aquesta operació sortida, però no només per això, per cada dia, l'ús del mòbil ja és la primera causa d'accidents de trànsit amb víctimes. Les distraccions al volant, que van en augment, i ja estan darrere d'un de cada quatre accidents amb víctimes a Ponent. I són la principal causa de sinistralitat en ferits o morts. 167 aquest any, el que portem d'aquest any, a la xarxa viària lleidatana. Els Mossos d'Esquadra han imposat 1.972 multes per aquesta mala praxi en la conducció a les comarques del Pla, un 39% més que l'any passat. I jo crec que se'n deixen un munt. Perquè si tu condueixes igual que jo i vas per la carretera i vas observant igual que jo, veuràs molts conductors i conductores amb el mòbil a la mà. I mira que ens ho han dit, i mira que ens han advertit, i mira que ens han dit que encara que no t'ho sembli, que sí, que el cotxe recorre molts metres en un segon, que és el que tardem a treure la vista de la carretera i mirar la pantalla. Si a més has d'interactuar amb el mòbil, és a dir, llegir el que hi diu, jo t'he dit només mirar la pantalla, perquè ha sortit una notificació. Però si a més has d'identificar quina és aquesta notificació i llegir-la, estàs 3, 4, 5 segons. Amb 5 segons sense mirar la carretera, a 90 km per hora, feu els càlculs. Avances molts metres, molts. Les xifres ens ho diuen, eh? El 25%. Sisplau, a la ciutat, sisplau, al vehicle. Vagi per on vagi el vehicle. Un cop entrem, deixem el mòbil, que sembla que no puguem viure per això. Deixem el mòbil. I si l'hem d'atendre, parem un moment. Ull també amb el tema de el sense mans, amb el mans lliures. Parlar pel mòbil amb el mans lliures, tot i que tens les dues mans al volant, també fa que mentalment no estiguis tan atent a la carretera. Per tant, tampoc aconsellen portar llargues converses per telèfon mentre condueixes, ni que sigui amb les mans lliures. Dic això a les portes d'una operació sortida, però que és aplicable a qualsevol dia de l'any i a qualsevol moment en el que agafes un vehicle. En fi, rotllos a part, Em sabria molt greu que dilluns, quan tornem a passar llista a les 12:20, no hi tornéssim a ser tots aquí, que hi hem de ser tots, que això dels dies festius són per passar-s'ho bé. Canviem de tema. Va, plana local. L'àrea comercial de Torres Salses suposarà, segons l'Ajuntament de Lleida, un impacte econòmic de 362 milions d'euros i uns 8 milions de visitants anuals. Vaja, ara mateix desconec totalment com han fet aquests càlculs. L'Ajuntament de Lleida i la promotora han signat ja el conveni per desenvolupar el vial Víctor Torres i el sector Sur 42. Però amb aquestes xifres, 362 milions d'euros i 8 milions de visitants anuals, repeteixo, igual sí, no sé com s'han calculat, però igual se'ns n'ha anat una mica la pinça. 8 milions de visitants cada any en una ciutat de 140-145.000 habitants. Vaja, ho trobo moltíssim, Ahir llegia a les xarxes socials 1.000 missatges, però n'hi ha un que si feu els càlculs i dividiu surt a més de 27.000 persones cada dia, comptant tots els dies de l'any. 27.000 persones cada dia. Cada dia. Només així arribaríem als 8 milions. Si un dia no en venen 27, o sigui, no en ve ningú, el dia següent, per seguir a la mitja, n'han de venir 54.000 persones. Pot ser un problema, només a mode de vehicles. És a dir, les vies d'accés de Torres Salses poden quedar molt petites, amb 27.000 persones cada dia, tenint en compte que la gent va una o dos per vehicle. Però, bueno, això són les xifres que ens han explicat. Un altre tema que és interessant. Els ecologistes demanen que es prohibeixi el Doctor Music Festival, que ja sabeu que està previst per aquest estiu a Escalarre, perquè, diuen, se celebra en un espai natural inundable. Denuncien que és un acte d'irresponsabilitat absoluta per la seguretat de les persones i amb un impacte ambiental terrorífic. Per la seva part, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha alertat del risc de celebrar el Doctor Music Festival a l'emplaçament actual per l'afecció dels rius i rieres, i el govern demana als promotors de la iniciativa que modifiquin el projecte. A veure, jo fa un any i mig que sé que aquest festival s'ha de realitzar aquest estiu, i com jo, tu, perquè t'he informat i perquè s'ha fet públic als mitjans de comunicació. Fins ara no ens hem adonat que estaven fent-ho en una zona inundable? fins ara no ens hem adonat que contaminaran les rieres o que se n'afectaran les rieres. Fins ara no ens n'hem adonat d'això? Ara, corrents i de pressa, li hem de dir al promotor que busqui un altre lloc? Vaja, jo no sé, no sé si és un problema de, del dichós procés que té la Generalitat absorbida i que ningú s'ha mirat res en els darrers 2 anys. No ho entenc, però vaja, no sé si és hora ara d'enterar-nos d'això. Hauria de ser una mica abans. Just quan et demanen el permís. Perquè quan et demanen el permís et donen data i lloc. Doncs llavors és el moment per dir, no, mira, estàs demanant permís per un lloc que és inundable, busca't en un altre. Ara, el desembre del 2018, això s'ha de celebrar el juliol. I aquestes coses no s'organitzen en 4 dies, ho dic per experiència. En fi. I abans de parlar d'esports, la duana de la Farga de Moles reforça els seus mecanismes de control amb un sistema de lectura automàtica de matrícules. La informació dels vehicles que s'obté a través de les càmeres es combina amb la base de dades de l'agència Ull. De qui hauria de ser, de qui creieu que controlarà les matrícules? La policia, per mirar si s'ha robat un vehicle? Doncs no. Qui ho controlarà serà l'agència tributària. L'agència tributària és la que controlarà els vehicles que van i venen a través de la duana de la Farga de Moles per entrar i sortir d'Andorra. Curiosa que sigui l'agència tributària la que controla això. Va, que parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de motor de 2 rodes. Marc Márquez ha estat operat amb èxit de l'espatlla esquerra. Ja sabeu que arrossegava un problema greu durant tota la temporada. I rebrà l'altra en les properes 48 hores. I durant el proper mes, com va dir algú del seu equip, l'hauran de lligar a la cadira perquè ha d'estar fent repòs per poder tornar al màxim als primers tests, que seran el primer cap de setmana del mes de febrer.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 12 de diciembre tienes el Huawei Mate 20 Lite por solo 349,90€.
Y de regalo, el altavoz inteligente Google Home Mini.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
Mañana jueves celebra con ABC el 40 aniversario de nuestra Constitución. Llévate gratis el suplemento especial de 200 páginas con los testimonios de los protagonistas de estos años y el análisis de los cambios vividos en España a lo largo de estas 4 décadas. Mañana, gratis, con ABC.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I això ho hem avançat avui al principi del programa, però de fet ja ho havíem dit la setmana que va estar aquí amb nosaltres la Desi Valle, que és la dissenyadora de la Serre a París, que estaria altra vegada amb nosaltres, i aquí està. Desi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
La Desi Valle és la dissenyadora de la Serre a París i que a Lleida teniu una outlet, anem a recordar-ho, al carrer Doctor Fleming número 11, que vam estar parlant de la història de la Serre París, que vam estar parlant doncs del tipus de roba i de, jo diria, de la sort que tenim de comptar amb aquesta botiga a Lleida, perquè és la versió outlet, i la versió outlet no és que siguin robes usades, ni trencades, ni que tinguin un problema, no, simplement són robes que no s'han venut en el seu moment i que, per tant, doncs, uns mesos després, perquè ja
sí,
no parlem d'anys,
sis mesos, 7 mesos.
Parlem d'uns mesos després, les tens ofertades amb uns preus, jo crec que molt, molt atractius. De fet, ja que parlem de preus, vosaltres a hores d'ara esteu mantenint encara ara aquest descompte del 30% fins al proper dia 13. Per tant, aquests dies de festa, aquests dies de pont...
Sí, aprofiteu perquè encara tenim tenim el 30% de descompte del Black Friday.
Ahà.
Que, si us en recordeu, l'última vegada que vaig venir,
sí,
que vaig
dir veritat,
que fèiem Friday. Un bon regal, que continuàvem aquest descompte durant gairebé 3 setmanes.
És veritat. Ara el veiem lluny, ja, el Black Friday, fa 4 dies, realment.
Sí.
Escolta, Desi, anem a recordar la història de la Serre París, perquè és una història entranyable.
Sí, quan va començar la Serre París aquí a fer-se aquí a Barcelona, van començar a fer el que es deia el conjunt Lacer. El conjunt Lacer era un pantalón i un jersei de colall que era exactament del mateix color. Uh-huh. Llavors es servia amb una capsa molt maca, amb paper de seda. Llavors, el secret d'aquest conjunt és que era exactament el mateix color, el jersei i el pantalón. A més, el teixit del pantalón era, bueno, deien que feia un efecte faja, perquè pues amagava totes les...
els excessos.
Tots els excessos, sí, que tenim les dones a vegades, no? I es va fer molt, molt, molt famós aquest conjunt i inclús molta gent, quan parles de l'acer, sempre diuen, ai, jo quan era jove tenia aquest conjunt l'acer. I...
És que jo crec que això ho he vist, no et diré en alguna pel·lícula, però en algun reportatge ho he vist, això.
Sí, sí, sí.
La manera de presentar-lo.
Exactament, era una capsa gran i mica en mica es va fent una mica més gran, ja no lo del conjunt ja era poc, ja ens demanaven més pantalons i és quan es va començar a fer una gran marca com el que és ara, que abarquem tota la vestibilitat de la dona, des del pantaló, la faldilla, la brusa, els abrics, faldilles, tot, fem tot. Mm.
Vosaltres, a més, teniu, a part d'aquestes línies que heu anat ampliant, perquè, clar, jo crec que ja ens ho has dit, l'estrella va ser aquest conjunt,
sí,
però després els pantalons de la Serre París també són una prenda que va agafar molta revolada.
Molta revolada perquè el patronatge està molt, molt acertat i queda molt bé, i som molt famosos per el pantalón, o sigui, la gent ens busca pel pantalón.
Jo, en plena era informàtica d'internet, d'apps, de mòbils, de la compra amb un clic des de casa, que sí, ho trobo molt bé, us recomano, i això ho sento, és així, i crec que ha de canviar molt la cosa, que us acosteu al carrer Doctor Fleming número 11, aneu allà i us els proveu.
Sí.
I us els proveu, sí, i llavors et mires. Si no t'agraden, no passa res, te'ls traus i ja està. Però te'ls has de provar.
I a més, ara hi ha un assortiment de pantalons, tant llisos com en quadros, ara que ve molt de moda el tema dels clans, dels quadros, dels xecs. Hi ha molts dibuixets, amb pota de gall, ull de perdiu, espiguetes, raietes, o sigui, tenim un gran assortiment de pantalons perquè és la nostra estrella. Uh-huh. Per tant, ho cuidem i tenim molt assortiment. I una cosa molt important, que és el tallatge, que va des de la 40 fins la 50.
Inclosos, no?
Inclosos. Que pues, no totes les marques de dona fan fins la 50 sense que sigui la talla gran. És a dir, és un patronatge normal, però que arriba fins la 50.
Doncs ja ho sabeu, des de la 40 fins a la 50 incloses. Les dues ho trobareu al carrer Doctor Fleming 11, a la Serre París, a Lleida, que és una botiga outlet.
I el preu, encara que sigui la 50, és el mateix.
Ah, caram.
Perquè hi ha
marques que no, eh?
Clar, es gasta més roba, sí, és lògic. No és el mateix un pantaló de la 40, gasta molt menys roba que un de la 50, i nosaltres ho fem al mateix preu.
I us torno a recordar el que us he dit al principi, que teniu aquest descompte del 30% ara fins al proper dia 13 de desembre. Escolta, Desi, que això em vaig quedar amb les ganes de preguntar-te la darrera vegada que vas estar aquí. Tu ets dissenyadora. Jo, que no hi entenc, el primer que et diria, però escolta, vosaltres quan us poseu en les taules de disseny o a pensar en un disseny nou, però si està tot inventat, cada vegada costa més.
Cada vegada costa més, a més...
No... A veure, ho dic des de la ignorància total,
sí,
això.
Sí, cada vegada costa més innovar. És a dir, nosaltres, com no som una marca de trendy, que es diu ara, uh-huh, o de l'últim golpe de la moda, pues lo que fem és fer un bon producte. Un producte de fons d'armari.
Clar, aquí anava. És que la pregunta tenia trampa, perquè entenc que hi ha les marques que han de fer qualsevol cosa diferent, independentment, sí, de si és pràctic, còmode o no, però és diferent, i hi ha les marques com vosaltres que diu, no, escolta, nosaltres sabem el que fem. Per això deia abans, aneu i us el proveu. Perquè vosaltres em consta que quan us poseu a dissenyar és, escolta, que sigui còmode, que sigui pràctic, que duri.
Això mateix, que sigui, sobretot que la senyora se senti guapa, que se senti bé, que li quedi bé la roba. I que quan es compri una prenda de l'acer, no digui quan arribi a casa, ai, ara per què m'he comprat això si no m'ho posaré mai.
Que això és horrible,
això
eh?
És horrible.
Per això us ho dic, que s'ha de provar i has d'estar convençuda quan compres roba. Escolta, per cert, ara que parlàvem d'això dels dissenys, clar, evidentment, tu tens en marxa el cap sempre. Uh-huh. I suposo que fas un munt de prototips i,
sí.
I... Bueno, anava a dir de dibuixos, però fins i tot de prototips,
sí,
de prendes fetes, acabades, amb tota la qualitat i tot perfecte per
tot
provar-ho.
Per
veure si ens agrada o no ens agrada. També, quan presenteu temporada, teniu els mostraris, que
correcte,
són aquestes prendes que es fan anar per les desfilades, que
per
són prendes acabades,
mateix,
normal
i corrent. Per les desfilades, uh-huh. per fer bueno, la nostra comanda. És a dir, nosaltres, quan venem a una gran superfície, doncs nosaltres fem un mostrari per decidir què fem, què comprem, què venem, què volem vendre, què volem tenir a la nostra botiga.
Aquestes
això.
Prendes són superexclusives.
Superexclusives,
em refereixo amb el número de prendes que hi ha d'aquest tipus.
Clar, hi ha un número de prendes molt petit, és exclusiu, i moltes vegades inclús hi ha prendes que no es fabriquen, per tant són úniques.
Els prototips,
i demostrar-hi no totes les prendes entren a la venda. Per tant, moltes prendes d'aquest mostrari són úniques, no n'hi ha ni cap més.
Doncs això trobeu també a l'outlet de
sí,
Lleida, al carrer
aquí.
Doctor Flaming 11. És allò que de vegades diu... No, és que jo, hi ha gent que ho diu, i ho entenc. És que jo vull uns pantalons o una jaqueta que no ho tingui molta gent, que no entri en una festa o en una reunió i siguem tres.
I que vagi tothom igual, ho entenc.
Doncs els prototips, els mostraris, que són, diguem, prendes totalment acabades,
perfectes,
vàlides i d'alta qualitat, igual que les altres,
perfectes,
simplement... que no tira tan van doncs, a no, gran escala, per entendre'ns, les teniu aquí.
Les tenim aquí. Normalment sempre comencen a portar les mostraris i els prototips al mes que comença la venda normal.
Ah,
és a dir, si ara al març posarem lo d'estiu, pues al començaments d'abril posarem els mostraris i posarem els prototips.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs al carrer Doctor Fleming 11, a Lleida, ara et vaig a dir, ja ho sé que estem amb dates nadalenques, però teniu aquest 30% de descompte. Ara el pont suposo que s'obre bastants dies.
Sí, sé que s'obre divendres i dissabte. Aha. Crec que els dies de festa no obren.
Uh-huh.
Però divendres i dissabte segur.
Doncs anava a dir, si has de regalar o t'has d'autoregalar...
Uh-huh.
Escolteu, això també es fa,
sí.
No cal que ens enganyem. Vaig allà, m'ho provo, m'agrada, embolica el meu per regal i després apareix on ha d'aparèixer. Si has de regalar o t'has d'autoregalar, doneu una oportunitat a la CR París, a Lleida, estan al carrer Doctor Fleming 11, i escolta, jo només per aprofitar aquest 30% de descompte que estan fins al proper dia 13 de desembre, que és dijous de la setmana vinent.
Correcte.
Jo crec que és manera. I recomanar el que dèiem abans, suposo que tu com a dissenyadora també, i ens ho has apuntat, és que s'ha d'anar i tu has de provar i t'has de mirar, i si t'has d'estar mirant-te 2 o 3 minuts, doncs mira't,
sí,
amb sabates, sense sabates, prova't una jaqueta,
sí,
te la treus, etc. Però t'ha d'agradar.
T'ha d'agradar i tu has de veure segur que tu vols quedar, que te queda bé, i si no és aquest model, segur que n'hi ha d'altres que et van bé, perquè tenim moltes modalitats de pantaló, mm-hmm, més alts, més baixets, amb cinturilla, sense cinturilla, que s'adapten a tots els cossos.
Abans que marxis, esteu treballant? Què tens ara damunt de la taula de treball? Coses d'estiu o coses
no,
ja d'hivern?
No, coses d'hivern de l'any que ve.
Déu-n'hi-do, eh? Mireu si treballen amb temps. Desi Valles, dissenyadora de la CR París. Els trobeu al carrer Doctor Fleming 11, a Lleida. És la outlet, tenen un 30% de descompte fins al proper 13 de desembre. Desi, un plaer, gràcies per
estar
amb nosaltres.
Un plaer, Ricard, gràcies.
A la CR Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La CR Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida. Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Son las festas de Nadal.
Ya estem al Nadal y torna a preparar. No sé què fer. Quina feinada.
Rosa, el Tiberi de la Roser.
Clar, com no ho he pensat abans? Aniré al Tiberi de la Roser. Encomano els plats que més ens agraden a tots i només ens caldrà cantar les Nadales. El Tiberi de la Roser. Ha dit al carrer Acadèmia 15 i el telèfon 973 28 95 20.
També trobareu el Tiberi de la Roser a Facebook, Instagram i Twitter. Doncs arribem a... Bueno, hem passat ja de tres quarts. Ara escoltarem l'entrevista de Cosme Polit amb el Cosme García. Abans recordo que amb esports avui tenim jornada intersetmanal que jugarà l'hoquei a Lleida Llista a la pista de l'Alcobendas a les 9 del vespre. Lleida és cinquè amb 20 punts. Ara sí, l'entrevista cosmopolita, Cosme.
I ens fiquem a caminar amb l'entrevista més cosmopolita. Avui anem a parlar amb una persona, jo diria, polivalent. Una persona que en el món empresarial ho té tot, perquè és el president actual, recentment nomenat, de les empreses familiars, a nivell també de la PIMEC, a nivell de la Càmera de Comerç, està ben vinculat. També a nivell de centrals de compres, també està dins de les juntes directives. A més, i, bueno, és capità de barco, també és pilot d'aviació, és un noi molt, molt inquiet. Està també a joves càmeres internacionals, està també parlant una mica del món del teatre, a les colles de la Plec del Caragol i també a l'Associació dels Reis de Lleida. És un home inquiet i es diu Marcelon. Benvingut i bon migdia.
Bon migdia, Cosme.
Bé, pràcticament podem dir que toques totes les tecles, no?
Bueno, te deu de quedar... totes les tecles que només... m'agraden, també.
Ja només te caldria cantar garrotins.
Encantem.
Encanteu, també. També. Ah, bueno, bueno.
També, també.
Parla'm una mica, per a aquells que no et coneguin, ets una persona, bueno, inquieta i que, a més, col·labores amb aquesta casa de tant en tant. Ara no tens gaire temps, però, bueno, has fet cròniques també esportives i t'agrada molt l'esport. Anem a parlar on vas néixer i a la seu d'en quina família.
Jo neixo el 6 de novembre de l'any 1977, sóc el fill del Fulgenci Ciceron i de la Magda Castelló, fills de Maials i dos de la Mus, respectivament. Ell tota la vida dedicat al món dels productes de neteja i ella funcionària de l'Ajuntament de Lleida.
I tu de petit te caracteritzaves per ser un nen d'aquells entremaliats o eres un noi tranquil·let?
No, era tranquil perquè durant 10 anys vaig ser, com aquí diu, fill únic fins que va néixer la meva germana i després pues, bueno, vam compartir ja les esquiaceres de casa diaris, de germans.
Però hi ha algú que et pugui aguantar, allò de... Tu ets pitjor que el Cosme, és a dir, que encara estàs a més puestos, no? O sigui, jo crec que arriba... No, te queda temps per allò de dir, escric articles d'aquells que fas al diari, quan tu els fas?
A veure, ser omnipresent no és fàcil, però ser com el Cosme és molt difícil, també t'haig de ser sincer. Jo només tinc 41 anys, tu, Cosme, en tens dos o tres més que jo,
sí,
i, portes molt més bagatge que jo en aquest moment.
Parlem una mica de tot el que has fet a la teva vida, d'allò de dir, hòstia, que he quedat molt content d'haver fet això.
Mira, jo he quedat molt content, primer, d'haver nascut a Lleida. Això no podem obviar mai les nostres arrels. I en segon lloc, tot el que he fet, ho he fet perquè a mi m'ha agradat, és a dir, que no ha estat una cosa obligada o forçada. Però, sincerament, el fet de tindre dos filles és una de les millors sorts que m'ha donat Déu, en aquest sentit. I després la feina, que he continuat un negoci familiar, i després pues, tots els hobbies que m'han repercutit coneixements.
Perquè, a més, això de demanar la mà a la que ha de ser la teva dona, quan fa el personatge de Rei Mag, això no s'havia donat mai, jo no havia vist mai, mira que he vist coses.
A veure, ser Rei Mag no és una cosa fàcil a Lleida amb tanta gent i tan bones candidatures com hi ha. Però si no dius un motiu de pes, la veritat és que a vegades costa. I clar, amb 23-24 anys que jo tenia en aquell moment, no era pare, que és una cosa que et pot fer molta il·lusió, doncs havies de buscar una...
Un argument,
no? Un argument, i l'alcalde Ciurana hi va creure en mi i me'l vaig fallar.
Per cert, ja que parles d'alcalde, i això ens consta, tu ets molt, molt amic de l'alcalde actual, però t'has portat molt bé amb tots els alcaldes anteriors.
Correcte. Amb els alcaldes de la democràcia no he conegut a l'alcalde Oroní, perquè era molt jove, l'any 80, però sí que amb l'alcalde Ciurana, i no me n'amago, el vaig conèixer a l'època més fosca, i potser no el vaig valorar, i ara que és més gran, amb el seu punt de vista tan obert i tan plural que té, doncs és una persona a tenir en compte, però és la situació actual. L'alcalde Ros, òbviament, ha fet molt per Lleida durant tot el seu mandat, tot i que potser, ja li he dit també, persona que li sobra en l'última legislatura. I amb l'alcalde La Rosa, doncs també està en un moment que agafa unes rendes, una situació que no és fàcil, la situació política actual, però que té a les portes unes eleccions al maig que Déu dirà què li passarà, si es ratifica els dilatants o bé hi ha un canvi a l'Ajuntament.
Per cert, has fet teatre, i això t'agrada, això de fer teatre, o no?
Ha estat una experiència molt enriquidora, perquè a les persones no només això de la poesia ni que de poder parlar, de tindre la paraula fàcil ajuda, sinó que també t'emportes uns grans records i unes grans amistats al llarg de tot el camí que ho vas fer. I vaig fer els Pastorets de Sant Josep, vaig fer el Don Juan Tenorio, vaig fer el Gente Bien amb l'agrupació de l'AEM.
I de la ciutat de Lleida t'has vinculat a moltes coses. Tal vegada una de les coses que t'agrada moltíssim, disfrutes, és a la teva colla de la Plent del Caragol, no?
Correcte. Estic al Sogall, tenim un local en el qual fem activitats i podem compartir privadament les nostres...
S'ha de dir que és la mateixa penya que l'alcalde.
L'alcalde actual, correcte, està al Sogall. Ja ho dirà què passarà el dia de demà, si continuarà o sabem que la colla a la Salseta és a l'Ajuntament i quines responsabilitats tindrà.
No, no, aquí això està claríssim, però bon alcalde que sigui, si no paga no entra. O sigui, jo sóc d'aquesta colla de la Salseta i aquí ja pot ser alcalde, que aquí ara el que no pague no entre.
Curiosament, Cosme, és la meva primera colla
sí,
que vaig.
Sí, sí.
I puc presumir de tenir tots els aplecs a les meves.
No, jo també tinc que dir que sempre, encara que estiguis amb una colla, visites sempre la Salseta. Deu de ser per carinyo i perquè, a més, hi ha persones conegudes allà dins, entre ells els teus pares, no?
Exacte, òbviament, i són ells i s'han de vindre a saludar i a compartir la festa de l'Aplec.
Tu que ara vas a nivell internacional, que estàs en centres de compres i que t'has de bellugar per molts països, quan surts d'Espanya, allò de dir de Lleida, saben on de?
Sempre has de dir que vens del costat de Barcelona, perquè Barcelona està en un moment dos turístic, en un moment dos mediàtic, i hi ha un equip de futbol que ho promociona. Però quan dius que vens de prop dels Pirineus, d'una ciutat que tens unes comoditats, que no estàs al centre del rovell de l'ou i que em presumeixes, la veritat que al final acaben sabent que Catalunya són quatre províncies, quatre capitals, i Lleida és una d'elles.
Sí, perquè es veu molt petita, no, Catalunya, quan se surt a certs països?
A veure, quan surts d'Espanya es veu petita perquè no tenim un aeroport internacional amb moltes connexions, però quan estàs a Espanya, el fet de tenir una ciutat AVE ens obre moltes portes i ens fa vindre molta gent de fora, i l'estació és una porta d'entrada que la coneixes molt bé.
I parlant de la ciutat de Lleida, parlem de la seu vella i el seu turó com a patrimoni de la humanitat, parlem que tenim camps elisis a Lleida, que això ja és molt de dir, però quin atractiu diries tu que té Lleida, a part d'això que t'acabo de dir?
A veure, tenim un emblema que està en procés de tindre el de patrimoni de la humanitat i que n'hem de presumir que és la seu vella. Això és el nostre estàndard, no? Però jo crec que de Lleida hem de promocionar la gastronomia, que és molt bona, i hem de promocionar sobretot que s'hi viu bé. És una ciutat còmoda i pròxima, i la gent també li dona aquesta calidesa que...
Deu ser allò de l'hora a la platja, l'hora a la muntanya, no? A Pirineu.
Ens cal a prop tot. No estem com Madrid, que estem molt lluny de la platja i molt lluny de la muntanya, sinó que nosaltres estem a igual de Madrid, a igual de la platja i a igual de la muntanya, i de Barcelona, i això és un fet que l'hem de tenir en compte.
Tu ets una persona que sempre has dit que el primer que apostes és per valors i família, no? I això avui en dia costa, la conciliació familiar. Ara tens la presidència de les empresaris familiars. Què suposarà això? Quina petjada deixaràs?
A veure, primer que tot, a Lleida, l'oferta que hi ha d'entitats que es dediquen al món empresarial és molt variada, no? Tenim PIMEC, tenim Cambra de Comerç, tenim COEI, tenim Forma Empresa, però nosaltres com a empresa familiar, que ens han marcat la meva junta i jo, és fer 3-4 píldores a l'any molt efectives, dirigides especialment a les empreses familiars i que sobretot entre nosaltres compartim experiència, fem networking i aprenem dels casos que tenim a casa, no? Perquè hi ha molt, el 90% de les empreses de Lleida són de caire familiar, amb segona, tercera generació i realment amb el dia a dia i amb els casos pràctics que tenim a Lleida se n'aprèn molt.
Per cert, molt ràpides respostes. Saps ballar?
Això és?
Si saps ballar, si saps ballar pas doble, si saps ballar...
Sí, clar, vinc de pobles de Lleida, des de la música de Mallaus i les festes majoreres són a les.
I prefereixes el vi, el cava, la cervesa?
Prefereixo el vi. Primera de vi negre i ara m'estic acostumant molt al vi blanc.
Diuen que cuines molt bé.
Això diuen. Jo no ho puc dir, però els arrossos se'm donen bé... La brasa també, però sobretot una bona taula es disfruta amb molt bons amics i amb molt bones companyies.
Diuen que a la terrassa de casa teva s'han assabent un de tot el que passa a la ciutat de Lleida, que seria com el Caliu jove.
Bueno, com tot espai privat, es fan moltes coses, se'n creen moltes, i tot queda amb aquell espai.
I acabem. Si tu ara tinguessis que fer una carta als Reis, que tu es coneixes bé, què li demanaries per a la ciutat de Lleida i què li demanaries per tu mateix?
Mira, t'ho faré potser... Com que són tres reis, a cadascú li diria una cosa. Si puc ser, li faria tres desitjos. El primer, que...
Melcio.
Continuï Lleida, exacte. Melcio, que continuï Lleida com està en aquest moment dolç i que continuï progressant i situant-se en un lloc al mapa.
Ràpid, que ve la publicitat.
En segon lloc, que esportivament aconseguim molts èxits, que estem molt dolços per ara, i en últim lloc que continua amb la mateixa línia que hi ha estat els darrers anys.
I acabo. Ara sí que et deixo fer de locutor, que t'agrada. Vinga, fes el presentador d'aquest espai, fer-li una pregunta. Compromesa, molt compromesa.
Molt compromesa. Cosme, sé que no pararàs mai, però si algun dia pares, què faràs?
Senzillament, buscar quina és la forma de seguir fent coses.
Era compromesa, però me la resposta...
La resposta esperada.
Correcte.
Marc Cerón, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Salut, llarga vida i, sobretot, molta feina per projectar la ciutat de Lleida, que és el que a tu també t'agrada.
Moltes gràcies, Cosme, per haver pensat en mi i donar aquesta oportunitat a l'empresa familiar.
Moltíssimes gràcies. Fins aquí, Ricard. Avui han tingut un amic d'aquesta casa,
sí, Marc Cerón.
Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com i el teu WhatsApp, que Vinga. Ara mateix ho dius, i jo m'acomiado fins la propera setmana amb més espais.
Gràcies, Cosme. El WhatsApp 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Bueno, avui vigília de festiu, anem a obrir aquesta finestra del record.
Demà passat hem de tornar,
no? Sí, és de tornar, Bueno, jo també, de tornar.
Doncs pues agafarem un mitjà de transport que ens vagi, que ens porti, que ens retorni,
ah,
no?
Sí, a veure,
per tant, parlarem del carrilet.
Ah.
El nom del carrilet, o el carrilet, això, el meu amic Antoni Salvia, que ens escolta molts dies, de Bellvís, se'n recordarà perfectament, inclús a Bellvís hi ha una revista que es diu El Carrilet, i passava, unia totes aquelles poblacions. Antoni, si ens escoltes avui, que sé que ens escoltes molts dies, una salutació. Cal dir que el nom del carrilet, però, la gent també el coneixia com el trenet, i unia Balaguer i Mollerussa, amb tot el que això representava en aquells anys. Hi havia una bifurcació que anava fins a Menàrguens, ja que s'hi portava amb aquest mitjà de transport tota la remolatge que es produïa a la plana fins a la Sucrera del Segre. El tren passava pel Palau d'Anglesola, el Poal, Bellvís, on encara avui es publica una revista titulada El Carrilet, ja ho hem dit. Térmens, d'on sortia un desviament fins a Menàrguens, Vallfogona de Balaguer i Balaguer. Aquest trenet de via estreta, de la qual encara se'n pot veure avui algun tram, inicià el seu recorregut l'any 1901 i va ser de vital importància per al desenvolupament de la contrada de la plana urgellenca. Inicialment, no calia pagar pel viatge, perquè la gent utilitzava els vagons de càrrega però més tard van posar vagons de viatgers i el cost del viatge era d'un ral de Mollerussa al Palau d'Anglesola i 8 rals de Mollerussa a Balaguer. 8 rals, cal dir que llavors eren dues pessetes, perquè cada pesseta tenia 4 rals. Per tal de potenciar el mercat setmanal, era la Cambra de Comerç de Mollerussa qui pagava el bitllet del tren, o millor dit, organitzaven un tren especial totalment gratuït per facilitar la vinguda de la gent dels pobles al mercat, a vendre ous, conills, gallines, i naturalment aquesta gent solia marxar carregada d'altres productes que havia comprat a les botigues locals de Mollerussa. El carrilet va morir l'any 1951, en pau descansi, però resulta que encara podem veure les restes que en queden d'aquest trajecte i de la seva vitalitat. I la dita d'avui ens diu que al guisat de conill no li planyis el setrill.
Gràcies, Joan.
Adeu.
És la 1 a mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ayuntamiento y Gobierno de Navarra van a recurrir la sentencia de la manada. Consideran que fue agresión y no abuso sexual. Te lo hemos contado esta misma mañana. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmaba la condena a 9 años de cárcel por abuso sexual. COPE en Pamplona, Esther García.
El Tribunal Navarro vuelve a considerar así que fue un delito de abuso sexual y no una violación. Por esto, las acusaciones populares, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, van a recurrir esta sentencia.
Hemos perdido esa comunicación con nuestra compañera de COPE en Pamplona, Esther García, con esa noticia. El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra van a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que confirma la condena a la manada por abuso sexual. Consideran las instituciones públicas de esta comunidad foral que fue agresión, violación. Operación contra la mafia italiana, coordinada entre varios países europeos, España, Bélgica o Alemania, donde se ha centrado la operación. A esta hora hay 60 detenidos, corresponsal Rosalía Sánchez.
A las 6 de la mañana, de forma coordinada, 500 agentes de policía han efectuado una redada simultánea en más de 100 objetivos, la mayoría restaurantes italianos y prostíbulos, sobre todo en la zona de Colonia y de Múnich. Los medios alemanes informan ya de hasta 90 detenidos en la operación Pollino, coordinada por Eurojust, en coordinación también con Bélgica, Holanda y España, además de Italia, de donde procede el objetivo, la mafia calabresa, la denominada 'Drangheta, que controla buena parte del tráfico de cocaína y de personas en Europa. Los registros en España se han concentrado en Mallorca. La policía alemana calcula que esta mafia mueve anualmente 40.000 millones de euros y parte de ese dinero se lava en Alemania.
Y todo ello en un día en el que no paran de llegar pateras a nuestras costas. En las últimas 4 horas, cuatro pateras llegaban a las costas de Ibiza y Mallorca. 11 inmigrantes a la localidad alicantina de Benidorm y el grupo más numeroso, un total de 120, a Cartagena, tras ser rescatados en alta mar. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Primero fue en el barrio del Raval, en Barcelona, y ahora en Madrid. La Policía Nacional ha dado un golpe a los conocidos como narcopisos en los distritos de Latina, Puente de Vallecas, Villaverde y Moncloa. Hay 20 detenidos. Los agentes han desmantelado 6 pisos dedicados a la venta de droga. Los responsables empleaban incluso a 2 menores que intermediaban con los compradores de la droga. En Andalucía, seguimos en medio de los acercamientos para formar gobierno. De momento, sigue el escenario del postureo. Hoy el Partido Popular se ha mostrado dispuesto a estudiar el cierre de la televisión autonómica andaluza. El cierre de Canal Sur es una de las peticiones de Vox. Y en Estados Unidos hoy despiden al expresidente George Bush padre. Después de recibir todos los honores en el Capitolio de Washington y en la Catedral Nacional, Bush será enterrado en la Biblioteca Presidencial de Houston, que lleva su nombre. El Papa Francisco ha enviado un telegrama de pésame a la familia del expresidente norteamericano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el barcelonismo despide a José Luis Núñez Corrochano.
Presidente del Club Azulgrana durante 22 años, hace unos minutos tan solo ha tenido lugar el funeral. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
En la Iglesia de la Bonanova de Barcelona, una amplia representación del barcelonismo ha dado el último adiós al constructor y expresidente azulgrana. Jugadores como Carles Puyol, Patrick Kluivert o Pichi Alonso, la junta directiva actual encabezada por el presidente Bartomeu y los expresidentes Joan Gaspar y Enric Reina. Emilio Butragueño ha representado al Real Madrid, Enrique Cerezo al Atlético y Dani Solsona al Español. Tampoco ha faltado Jordi Pujol, con quien Núñez mantuvo una tensa relación durante su presidencia de la Generalitat. Y llegado desde Holanda, Louis van Gaal, que ha recordado la figura de Núñez como presidente y también cómo le ayudó a nivel personal.
Como entrenador, pero también él me guió con las compras de mi primer apartamento en extranjero, en Sitges.
Hoy partidos de Copa, vuelta de los 16avos de final. El Barcelona juega esta noche contra la Cultural Leonesa. Está ganando 1-0 el equipo de Valverde. Se juegan 6 partidos más y destacan el Atlético de Madrid San Andreu, 1-0 para el equipo del Cholo Simeone, que cumple hoy su partido número 400. Y el Sevilla Villanovense, empate a 0 en la ida. La jornada la cuenta el tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde.
Y acabamos de conocer que la Universidad Pública del País Vasco ha convocado una concentración el lunes a la 1 de la tarde a modo de repulsa por la agresión a un estudiante que salía de una reunión de una plataforma que defiende la unidad de España. José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Todavía estamos con estas cosas, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, El Espejo, vais a hablar de la situación de los rohingyas, esa etnia musulmana que sufre persecución y discriminación en las fronteras de Bangladesh.
Pues sí, porque el cardenal Luis Antonio Tagle, que es arzobispo de Manila y presidente de Cáritas Internacional, ha visitado esos campos de refugiados rohingyas en Bangladesh y ha podido escuchar sus historias de sufrimiento. Recordemos que en agosto del 2017 la explosión de violencia entre el ejército de Myanmar y un grupo guerrillero provocó que unos 700.000 musulmanes de esta etnia cruzaran la frontera para refugiarse en Bangladesh. Ahora esos refugiados no quieren volver, al menos mientras no se garantice su seguridad y derecho a la ciudadanía en Myanmar, la antigua Birmania. El cardenal ha denunciado la cruel persecución de los rohingyas y ha subrayado la dimensión internacional de esta crisis, además de agradecer la gran generosidad del pueblo de Bangladesh y el servicio de la iglesia local con Cáritas a la cabeza. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Sis minuts que passen de la una, és moment d'agafar la Nacional 240 i dir, com sempre, les paraules màgiques, que són Ricard Álvarez, què tal, bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia.
Com estàs?
Molt bé,
Sí, molt sempre, bé. Avui no havíem parlat a més abans del programa, jo sempre tinc aquell dubte. Ai, funcionarà, estarà tallada la 240?
Aquí estem, aquí
no,
estem.
Està. Que, per cert, sí. Avui protestes dels transportistes a les 4, eh? Operació sortida, sí. Protestes a la 340 i 240.
Sí, i a més el sector de Lleida que ha anunciat és que en lloc de fer-ho en un punt concret, ho faran des de les 4 fins a les 6, estiguin on estiguin, de qualsevol carretera catalana. Baixaran la velocitat a la meitat, més 5 km per hora, amb 4 intermitents posats, sempre i quan ells creguin que la visibilitat no sigui un problema. O sigui que no serà una comitiva sortint de Lleida o anant cap a Lleida, sinó que pot ser qualsevol camió en qualsevol lloc.
La veritat és que serà una
pot
operació
molt
sortida complicada.
L'operació sortida, sí.
Sí, sí, sí. Serà...
Escolta,
atents.
Propostes...
Sí, propostes...
És que tinc ganes d'explicar-te la meva.
Sí?
Sí.
Ai, amb què vindràs ara? Mira, si et sembla, explica'm... Va, tu primer.
Jo t'explico la meva.
Te'n
faig 2 cèntims ara. Jo vinc amb una cosa tan, tan de desembre, tan nadalenca, tan, tan d'esprits joves, grans, tan ubicada amb aquesta data com és el tio de Nadal.
Ai, que ha arribat a la ràdio ja.
L'has d'anar a buscar, i per aquí va aquesta proposta d'oci.
Sí?
No arriba, l'has d'anar a trobar.
Això és nou d'ara, que jo quan era petit arribava sol.
Doncs jo avui t'ho explico.
Vale, doncs m'ho expliques. Mira, jo et faré una proposta que no és nadalenca, però tu coneixes Sarral, a la Conca de Barberà?
Sarral. No hi he estat, però em sona, sí.
Et sona? A molta gent li sonarà, pot ser molt lligat a l'alabastre, no?, aquest mineral. Doncs avui us faré una proposta perquè aneu, perquè han preparat una jornada per dissabte en què amb un matí, pràcticament, pots conèixer tot el que has de saber sobre Sarral. Així que no us ho perdeu. Però de moment anem a buscar el tio, no?
Doncs mira, Mònica, jo avui et porto una activitat que és molt recomanable. I a més, jo crec que és recomanable, sana, ajuda a l'àmbit familiar, a l'àmbit dels amics... mira, que va molt bé, que és una activitat supercomplerta, i a més, la pots fer en una zona de la província de Lleida que és envejable, també, eh? I, a més, és maca tant a l'estiu com ara que anem de cara a més fred. També és uns paisatges, unes vistes que no t'ho pots imaginar si no hi vas. Per tant, hi has d'anar. Mira, et parlo de Tiurana, del poble de Tiurana, que ja us avanço que els trobeu a internet, a www.tiurana.cat. Allí doncs, trobareu tota la informació turística per anar-hi, per visitar-ho. Però avui anem a parlar d'una cosa molt nadalenca, ja que estem al mes de Nadal per excel·lència, al mes de desembre. Doncs anem a parlar de tions. Sí, anem a parlar de tions. I per això ho fem amb la tècnica de turisme de l'Ajuntament de Tiurana, la Anaïs Capellades. Anaïs, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a parlar de tions perquè, a més, vosaltres sou privilegiats aquest any a Tiurana perquè el tió ja ha anunciat que s'amaga per la vostra zona.
Sí, tenim uns boscos màgics que es veu que ja s'han trobat uns quants tions.
Clar, i per tant, una de les activitats que ens animeu a que fem, a que gaudim, amb família, amb amics, és anar a buscar el nostre tió.
Sí.
Molt bé.
Sí, es tracta d'una empresa que es diu Caça Tions, que està per internet amb www.caçations.cat. El que es tracta és seleccionar el poble de Tiurana I triar el dia que volen les famílies anar a buscar el tió pel bosc.
Clar. Bueno, això s'ha de fer perquè s'ha de... O sigui, no podem omplir la muntanya de gent sense control, sinó que així anem buscant dia i hora i així tothom de manera ordenada.
Exacte.
Però escolta, són difícils de trobar o... Vull dir, s'amaguen, estan ben amagats?
Hi ha de tot. N'hi ha que sí, n'hi ha que són més facilets, n'hi ha que són més difícils, hi ha diferents nivells, diguéssim. Uh-huh. Apte per a totes les edats.
Molt bé. O sigui, famílies que ens estiguin escoltant amb canalla a que vagin amb cotxet també poden venir.
També, sí.
Gent amb...
El que passa és que hem de tindre en compte que és un bosc, que t'has d'endinsar dins del bosc.
Clar.
I, bueno, que si avisen que van amb cotxet millor, llavors se'ls facilita l'accés, però, bueno, sempre és recomanable... Uh-huh. Bueno, que vas dins el bosc, és millor anar-hi caminant.
Clar. Anaïs, escolta, això com funciona? Jo reservo dia i hora per entendre'ns. A la web que ja ens has dit, www.caçations.cat, amb C trencada. Busco el bosc de Tiurana, el selecciono, em preguntaran doncs, quanta gent venim, quines edats, sí. Etcètera, etcètera.
Correcte.
I llavors jo què fem?
Llavors ells us facilitaran un mapa per trobar el bosc, uh-huh. amb unes coordenades GPS també.
Ah, caram!
I llavors aquesta informació la rebeu uns dies abans i només s'ha d'anar a Tiurana, seguir les indicacions del mapa i acostar-se més o menys al punt on segurament es trobarà el tió.
Però escolta, això és com anar a buscar bolets, és a dir...
Una mica més fàcil, potser.
Ah, no, ho dic perquè jo, per exemple, jo quan anava a buscar bolets, mira, anàvem tres o quatre, tots els altres trobàvem bolets i jo no els trobava mai. És que, o sigui, quasi bé els trepitjava i no els
doncs
veia mai.
Doncs aquí s'assegura que el tio es trobarà. Més tard o més d'hora, s'assegura que sí.
Molt bé. Escolta, l'accés a Tiurana, per on el fem? Per la gent que vingui de Lleida o de Tarragona?
Per la carretera que va a Andorra. O sigui, un cop arribes a Pons, direcció a Andorra, uh-huh. i abans d'arribar a Oliana hi ha un cruce... amb escàrrega i fiqué Tiurana.
Molt bé. Tiurana, per cert, esteu vosaltres al... Bueno, tocant al pantà de Rialp?
No, estem dins del pantà de
Rialp.
Bueno,
esteu dins del pantà de Rialp, correcte.
Sí.
El poble nou es va fer amb un tema d'alçada, que hi ha unes vistes magnífiques.
Sí, està rodejat per tot el pantà, després també tenim zona boscosa. Es fan visites guiades, si voleu aprofitar el mateix dia, que veniu a buscar el tió. També ja tenim el restaurant Solers, per fer, si us voleu aprofitar i acabar de fer el dia rodó per quedar-vos a dinar. Doncs també fan menús. Uh-huh. Vull dir que es pot fer un dia ben rodó.
Ho dic justament per això, eh? Anem a Tiurana, aparquem, que no tenim problema, suposo.
Sí, és una zona peatonal. Uh-huh. Vull dir que...
I a partir d'allí anem a buscar el tio primer, eh?
Sí.
L'important primer. I quan ja l'hem trobat, el deixem guardat al vehicle, i després ens podem passejar pel nou poble de Tiurana i quedar-nos allà a dinar i tot, eh?
Sí.
Escolta, aquesta activitat quina durada aproximada té? O depèn molt de la perícia dels investigadors?
Depèn dels investigadors, però normalment diem que l'activitat pot durar de 11 a 2.
Aha.
Vull dir, a partir de les 11 la gent pot anar allà i fer l'excursioneta.
Ahà. N'han començat a trobar, per cert, aquest any ja?
Sí, el cap de setmana passat ja vam tindre una visita de bastants familiars i van estar molt contents.
Molt bé.
I per demà dijous també tenim bastantes reserves.
Caram. I clar, que demà és festiu. Sí. Fins quan podem, bueno, clar, fins quan podem venir a buscar tions? És que clar, això ha de ser abans del dia 24, suposo.
Sí, el dia 23 crec que és l'últim dia perquè ja...
Clar, vull dir, perquè l'hem de portar a casa, donar-li menjar, sí, i preparar-lo pel 24, sí, per tant s'ha de fer temps,
que
això,
cagui.
Clar, clar que sí. Molt bé. Escolta, has vist les cares dels nens quan tornen amb el tió?
Sí, de fet han pogut fer algunes fotografies, uh-huh, o viure-les en directe, i realment és espectacular, tant pels pares com pels nens, perquè tot és una incògnita. No se sap ben bé si es trobarà o no es trobarà, i quan es trobe és realment una sorpresa molt, molt bonica i molt agradable.
Clar, ens has dit que ens envien uns dies abans un mapa a través del, sí, correu electrònic i unes coordenades GPS.
Sí, sí.
Per tant, home, ja ho sé que quasi bé tothom en té, però vull dir, hem d'anar ben equipats, per exemple, amb un telèfon mòbil intel·ligent d'aquests dels d'ara,
sí,
per entendre'ns.
Amb
una aplicació de mapes, oi?
Sí. Sempre és millor. A veure, que no... Tenim el mapa en paper, el tradicional de tota la vida, però també tenim, sí, per als que són més tecnològics, l'aplicació Google Maps, que allà es faciliten unes coordenades GPS on potser és més concret.
Correcte.
Punt.
I ens has dit que els tions s'amaguen per dins del bosc.
Sí.
Per tant, hem d'anar vestits i calçats,
sí,
preparats per això, eh?
Ben abrigats i, sí, sabata adequada, bé.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, a la plana web www.caçations.cat, amb C trencada, que sí que funciona. Busqueu... Hi ha diferents boscos a Catalunya que apareixen tions, però el que us recomanem avui, que tenim més proper, és el de Tiurana. Seleccioneu el bosc de Tiurana i llavors ja podeu fer la inscripció, us deixen triar dia i ja està. I després es tracta dels petits de casa, dir-los que han d'afinar la vista i l'orientació i buscar el tió. I aquesta és la gràcia.
I una cosa, si volen, sí, compartir les fotografies a l'Instagram o, aha, al Facebook, dir-los que tant Caçations com Tiurana Turisme tenim pàgina i els podem ajudar.
Molt bé.
Ens agradaria molt veure les seves fotos.
Clar que sí, clar que sí. A més, s'ha de documentar bé això, quan et comences a endinsar al bosc i el moment aquell de trobar el tió, jo suposo que surten fotografies magnífiques allí, eh?
Sí.
Hem parlat amb la tècnica de turisme de l'Ajuntament de Tiurana per aquesta activitat que ja s'està duent a terme, que la podeu dur a terme, doncs, aquests dies festius, els caps de setmana i, evidentment, fins abans, eh? Però fins al dia 23 de desembre, que és diumenge, però és que, clar, el dia 23 és molt just, eh? Per tant, no espereu el darrer dia. I escolta, després alimentar bé el tió i el dia que toque, doncs ja... Escolta, tu, Anaïs, tens veu de força jove. Tu encara el fas cagar, el tió?
I tant.
Ah.
Jo, i tant.
Ho dic perquè jo...
Espero, jo ja el tinc, també, a més. Ja l'he anat a buscar.
Jo també ja l'estic alimentant i, escolta, jo sempre rasco alguna cosa, eh? O sigui, que no us penseu que això ve segons una edat, perquè, a més, aquí vosaltres també us ha vingut grups d'amics, tots adults, eh?
I tant,
a fer l'activitat.
I tant. Clar, perquè és el dia perfecte, perquè, a part, vas a un altre indret on és una zona boscosa, vull dir, és ideal per fer una excursió, una mica d'esport i passar una jornada divertida.
Per això us he donat també la web de Tiurana, tiurana.cat, perquè després de l'activitat no cal marxar corrent, si no tenim el cotxe ja ben aparcat, ens quedem, visitem el poble de Tiurana, el nou poble de Tiurana, ens hi podem quedar a dinar i tot. Eh? Anaïs Capellades, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Tiurana, escolta, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta activitat i que la gent s'animi i que busquin els tions. Eh?
Us esperem.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
El aperitivo
días,
largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, pues mira, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Vamos a Valencia, hace rapid, que me llevo la corriente.
¿Y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
La Navidad del Corte Inglés por los hermanos Torres.
Yo soy muy de Papá Noel.
Y yo muy de los Reyes Magos.
Yo soy muy de mazapán.
Y yo de polvorón.
Pero a la hora de cocinar, los dos somos muy de los productos frescos del Corte Inglés.
Por su calidad, esta merluza es de pincho.
La pescaron ayer en el Cantábrico.
Y hoy está en tu mesa fresquísimo.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Mañana jueves celebra con ABC el 40 aniversario de nuestra Constitución. Llévate gratis el suplemento especial de 200 páginas con los testimonios de los protagonistas de estos años y el análisis de los cambios vividos en España a lo largo de estas cuatro décadas. Mañana, gratis, con ABC.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Aquest dissabte 8 de desembre a Sarral han preparat una cita, jo crec que imprescindible, per conèixer i gaudir del municipi. Arriba l'edició de 2018 de la Fira de Sarral i en parlem avui amb la Marta Arjona, ella és cap de comunicació de l'Ajuntament. Què tal, Marta? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, la fira coincideix amb la cloenda, no?, de l'any de l'Alabastre, que és imprescindible per la població i és també protagonista, no?, d'aquesta fira, d'aquest dia 8.
Sí, exacte, la cloenda la vam celebrar el passat dissabte amb la visita de l'alcalde de la Puebla de Ixar, perquè és un poble on també treballen l'alabastre, on tenen canteres, i on un dels empresaris de Sarral extreu la pedra d'allà i la porta cap a Sarral. Vam fer un tomet pel poble i després vam inaugurar l'exposició a l'alabastre d'ara, on es poden veure peces dels tallers locals i també fotos d'ells treballant l'alabastre i, a més, fotos que són un recull de tots els actes que s'han fet durant la celebració del centenari de l'obertura del primer taller modern de l'alabastre Sarral. Mm-hmm. Perquè el 2017 feia 100 anys que Maurice Raúl i Víctor Arcangioli obrien el primer taller modern de l'alabastre Sarral. Què passa? Que volien celebrar un any de centenari i hem acabat celebrant dos.
Dos.
Llavors, aquesta exposició, que està ubicada a la sala Josep Puigtorner de l'Ajuntament de Sarral, es podrà visitar lliurement durant tot el matí, el dia de la fira, i a més l'alabastre també hi serà present en altres àmbits, perquè, per exemple, a primera hora del matí es presenten uns nous capgrossos d'alabastre.
Sí.
Després, a part d'això, hi haurà demostracions d'ofici de l'alabastre a la plaça del Pedreny, juntament amb demostració d'ofici d'altres oficis singulars. I, finalment, el Museu de l'Alabastre, com sempre, doncs, oferirà visites guiades en descompte i també demostracions d'ofici. Destaca també que un any més tenim el concurs d'Instagram Fira Sarral 18, que aquest any tots els premis són a l'alabastre i que, a més, tenim un premi especial a la foto més alabastrera. Per tant, volem també que la gent pugui fotografiar les demostracions d'ofici i tot el que té a veure amb l'alabastre durant el dia de
Clar.
La fira.
L'alabastre és molt protagonista. Avui, Marta, ens escolten també des de les comarques de Lleida i potser molta gent doncs, o no coneix Sarral o no sap de la importància, no?, de l'alabastre per la població i per la zona. Jo la veritat és que he estat mirant el programa de la fira per aquest dia 8 i jo crec que és com el programa perfecte si no has posat mai un peu a Sarral per fer-te una mica la idea de tot el que té el poble per oferir, no? És com una mica un aparador perfecte de tot el que podem fer veure i tastar a Sarral.
Sí, Sarral s'anomena el cor vinícola i artesà de Catalunya, no? Llavors, la fira és una simbiosi d'aquests dos elements. Veient el cartell de la fira, per exemple, ja es veu, no?
Sí.
És una copa d'alabastre amb un raig de vi. Llavors, a la fira, des de fa 4 anys, que van fer-li un gir total per potenciar-la i treballar amb ella, hi ha una degustació de vins locals. És a dir, hi haurà unes paradetes de cada viticultor local, són 3, on la gent, comprant el tiquet corresponent, se li donarà una copa amb el logotip de la fira i podrà tastar les diferents especialitats locals, no? I llavors pot fer tot el recorregut de la fira. Tenim visites guiades al gratuïtes al timpà romànic, que és un dels elements patrimonials més importants de Sarral. Després tot el tema de l'alabastre, de la demostració d'ofici, i després hi haurà artesans també treballant, no? Per tant, d'alguna manera, el dia de la fira sempre és la culminació d'aquesta cosa que diem que té Sarral, que fa que sigui el cor vinícola i artesà de Catalunya.
Mm-hmm. De fet, també és aquest dia 8 portes obertes a la cooperativa vinícola de Sarral, no? Vull dir que és una mica, ja et dic, des de les visites guiades al museu, al timpà romànic, la cooperativa vinícola, no? O sigui, és això, és una mostra perfecta de dir, mira, a Sarral tenim tot això per oferir, no? Aquí sí, us ho concentrem tot en un dia.
La cooperativa vinícola és un espai preciós de veure la nau vella, el senyor modernista, no? I a més, cada any per la fira acull la trobada de plaques de cava i aquest any, com a novetat, hi haurà una exposició de carros en miniatura. Així que tenim de tot, és un matí molt intens, però on els que ens vinguin a veure poden gaudir d'aquelles coses que a Sarral sigui un pobre ric. I a més, també hi ha l'esmorzar del Firaire, el passeig del Vuit de Centenari, que és pa torrat amb llonganissa a la brasa i vi local, que està estupendo. Per tant, tots aquells que vulguin passar un bon dia diferent, doncs que s'acostin a Sarral.
A quina hora arrenca tot plegat, Marta? Molt aviat al matí, no?
A veure, la fira, el Firaire s'hi posen a partir de les 8 del matí. Ara bé, oficialment la inauguració és a les 9:30 a l'Ajuntament de Sarral, amb la presentació dels nous capgrossos, i llavors anirem en cercavila fins al passeig de les 8 de Centenari per tastar aquest esmorzar del Firaire. A partir d'aquí, tot el matí fins a les 3, hi haurà constantment activitat. Per exemple, les visites guiades al timpà, hi ha un grup previst a les 12 i l'altre a la 1, no? O sigui, hi ha temps per fer de tot.
Clar. Ens hem d'apuntar, ja donem informació de servei, no? Per si algú està dient, mira, doncs jo aquest dissabte no tenia pla, m'aproparé a Sarral. Per les visites guiades al timpà romànic o al Museu de l'Alabastre, ens hem d'apuntar prèviament?
Només per les visites guiades del timpà romànic, que el que recomanem als visitants és que quan arribin busquin l'estand de l'Ajuntament, que està ubicat al passeig del 8è Centenari, que és a més on es compren els tiquets per les degustacions vinícoles, i diguin, ei, nosaltres volem fer la visita guiada a les 12, volem fer la visita guiada a la 1, perquè és un espai reduït i on no hi cap molta gent, no? Llavors, per tenir una previsió, és recomanable que primer per les visites guiades s'apuntin. Al Museu de l'Alabastre cap problema perquè hi haurà visites durant tot el matí.
Uh-huh. Per tant, jo crec que ja els han fet el pla complet, no? Però hi haurà fins i tot música, no? Després, i aquest concurs que ens deia la Marta, que té premis molt, molt interessants, no? Amb l'Alabastre com a protagonista. Ens cau la fira, doncs, en aquest pont aqueducte per alguns. És habitual, sempre és per aquestes dates, no? Però això ajuda que vingui més gent de fora? Ja no parlo de la demarcació de Tarragona, de més enllà, ho noteu, això?
Sí, totalment. La Fira de Sarral sempre ha sigut el 8 de desembre, és la fira més antiga de la Conca de Barberà i es té constància de que fa molts, molts i molts anys la fira havia arribat a durar fins a 2 setmanes.
Ostres.
I tradicionalment la Fira de Sarral era el lloc on es marcaven els preus per tota la temporada dels productes agrícoles, no? De la verdura, de la fruita, etc. I actualment el fet que sigui el 8 de desembre ajuda molt. O sigui, els últims anys hem superat les 4.000 persones visitants, per tant hem doblat i de sobres la població de Sarral, no? Per tant, estem molt contents amb l'acollida que hem rebut al llarg dels últims anys i esperem que aquest any tornem a rebre una molt bona acollida. Destacar també que cada any intentem innovar, no? Per exemple, els capgrossos, aquest any també hi haurà una trobada de cotxes antics, així que el que fem és treballar durant tot l'any perquè la fira sigui un matí superintens, però on gent de tot arreu pugui vindre a descobrir Sarral.
Exacte, a més sembla que el temps ens acompanyarà, o sigui que nosaltres més excuses per conèixer, importantíssim això, més excuses per conèixer i descobrir Sarral, jo crec que ja no podem donar. A partir de 8:45, les 9 del matí, ja saben, tenen una cita aquest dissabte. Marta, ha estat un plaer tenir-te per aquí, tornar quan vulguis.
Moltíssimes gràcies.
Déu-n'hi-do, quina mà de propostes, eh, Mònica? Déu-n'hi-do,
no es queixarà l'audiència, eh?
Però tu tens el tio posat o no?
Jo encara no, encara no l'he anat a buscar, m'has donat avui la idea, però jo et volia dir abans d'entrar a la publicitat, no m'ha donat temps. Jo també encara alguna cosa rasco, eh?
Ah, jo també, home.
Però se l'ha d'alimentar bé, eh?
Sí, clar, l'has de cuidar.
Sí, jo ja...
No té edat, això.
A veure si arriba aquest cap de setmana aquest pont, no sé, jo sempre li poso mandarines, que va bé, no? Alguna galeta, alguna
cosa. Jo els hi poso plàstic i paper d'embolicar, també. Mònica!
Escolta, ens acomiadem. Sí. Demà festa, però divendres hi som, eh?
Divendres hi tornem.
Que vagi bé.
Una abraçada.
Tan revisados como los correos que mandas a tu jefe. Tan garantizados como los chistes malos de tu cuñado. Tan pocos kilómetros como los que puedes correr después de Navidad. Tan buenos como un Jaguar. Conoce los vehículos de ocasión Jaguar Approved. Revisados en 165 puntos y con 2 años de garantía sin límite de kilómetros. Jaguar Approved.
Ahórrate hasta el 33% comprando un Jaguar o Land Rover Approved en Portoles, Avinguda Rovira Roura, número 68, Lleida. A la Serre Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La Serre Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que és el moment en el que parlem de noves tecnologies com tots els dimecres, camí cap a les dues, és igual si és vigília de festiu. Nosaltres, si és laborable, aquí estem donant informació, sempre de manera planera, sempre de manera que ens entenguis, i si no, tens un munt de vies per posar-te en contacte amb nosaltres i fer-nos una estirada d'orelles, eh? Que potser algun dia ens va bé, també. En fi, l'Infocope Lleida, ja saps que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, i ens pots escoltar al podcast. I aquí els estudis, sempre ben acompanyats, amb el Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
També està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, buenas tardes, chicos.
Jaume, de què parlem avui?
Pues un dels temes que més s'està parlant aquest 2018 és la intel·ligència artificial i el machine learning. I un dels regals estrella per aquest Nadal són els assistents personals. Bueno, esperem que sigui un d'aquests regals, no? Però hi ha moltes aplicacions on podem utilitzar la intel·ligència artificial i el machine learning. Què us sembla tenir un assistent personal que us pogués informar de quin tractament teniu de prendre o de planificar una recuperació?
Callamos. Callamos.
Silenci, perquè... no? Silenci.
Saps què passa? Que quan parles de la salut, com a què vols que t'ho digui una persona? No sé jo si ens hi haurem d'acostumar amb això, eh?
Doncs són temes que tractarem a l'espai de l'entrevista amb una empresa justament d'aquí, una empresa catalana.
Hi ha hagut aquí un silenci incòmode, eh?
Parlarem en aquesta entrevista, col·loqui una mica tertúlia d'amics, no?, que fem sempre aquí cada dimecres. I després, com sempre, després farem una petita pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o sorpresa. Que estàs preparat avui, Ricard?
Sí, sorpresa. Bueno, encara no ho he triat, és que és curiós, això.
És curiós.
No són deures.
Vull dir que depèn de com vagi l'entrevista, tu dius, ostres, aquesta o aquesta altra, no? En tens 4 o 5 per allí.
O depèn del temps que faigui, també.
Molt bé. Però suposo que el David sí que té preparada l'efemèride.
Por supuesto.
I no ens la diràs fins al moment que toque.
Por supuesto.
Por supuesto. Clar, com ha de ser.
Gracias, jefe.
Molt bé. I després, tot seguit, continuarem amb el Montic i la seva tertúlia de fric. I deixarem el millor sempre pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions, sobretot aquestes comoditats que ens arriben des de l'Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4 i internet espaitecnologic.cat. Però primer de tot, com sempre, pitgem aquest botonet blanc que tenim aquí sobre la taula, aquest snap click que dona arrencada a l'Espai Tecnològic de Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, l'entrevista del dia.
Estem vivint una revolució digital. Tot s'està transformant i un dels camps que s'està posant les piles és el camp de la medicina, ja que cada dia hi ha més cues als serveis mèdics, tant en la medicina general com als especialistes. Aquí és on entra la intel·ligència artificial i el machine learning. I com ens pot ajudar? Per parlar-ne d'aquest del món de les consultes mèdiques tenim amb nosaltres a Xavier Lleixa, cofounder de Digim Evo.com. Què tal? Molt bon dia, Xavier. Ho he dit bé, això de Digim Evo, o com ho diríem?
No, sí que ho has dit bé, sí, Jaume. És correcte, és Digim Evo, de Digital Medical Evolution.
Molt bé. Molt bon dia i benvingut aquí a Cope Lleida. Primer de tot, tenim que felicitar-te per la valentia de crear una startup, una nova empresa, amb tot el que la que està caient i bueno, l'emprenedoria que està de tindre, amb un dels serveis nous. I què ens pot ajudar? En què ens pot ajudar, però a les persones ens ajuda, però no estem acostumades als canvis. I això és una dificultat afegida. Com ho combinem, tot això? Tecnologia, pantalles, intel·ligència artificial, machine learning, perquè ens ajudi tot plegat.
Doncs aquí és justament on nosaltres entrem, amb les solucions de POC que implementem, que és Point of Care Education and Communication. Aquestes solucions consisteixen en canviar la nostra experiència que tenim quan estem dins d'un centre mèdic. Normalment, passem més d'un 70% dintre del centre mèdic esperant, i el que volem és aprofitar aquest temps d'espera per potenciar la comunicació i l'educació dins d'aquest centre mèdic. És canviar l'experiència que rep l'usuari, és proporcionar-li una experiència única. És que l'usuari, en aquest cas, pugui interactuar amb diferents tecnologies. Imagina't que estàs entrant al centre mèdic i en lloc de seure al sofà i mirar el mòbil, el que fas és interactuar amb unes tabletes interactives que et van guiant amb informació rellevant sobre les teves patologies i sobre hàbits saludables, combinant-ho amb unes pantalles que hi ha pel centre en les quals es van adaptant el contingut en funció de les característiques d'aquestes persones que hi ha en aquest moment al centre, per potenciar des del moment que entres al centre fins que surts, per aprofitar aquest temps per educar i per tindre un millor coneixement del funcionament de diferents malalties, patologies, hàbits saludables. Aleshores, és la potenciació, en aquest sentit, per canviar aquesta experiència i que realment l'experiència sigui més una experiència interactiva i de formació per als pacients mentre estan dintre dels centres mèdics.
quina millor manera, no?, de passar aquestes pràcticament hores que moltes vegades passem, vull dir, no moltes vegades, però aquestes llargues esperes, una miqueta aquest temps puguem-lo aprofitar per documentar-nos i una miqueta saber cap a on en tenim d'anar, no? Doncs, de moment la tecnologia no substituirà un metge, però sí que ens pot ajudar. La solució de Digimevo, en quins aspectes ens ajuda?
Clar, nosaltres, és a dir, la part de la tecnologia és potenciem i ajudem la feina del professional mèdic, en aquest cas. Incluirem els metges, els infermers, tot el professional mèdic. Perquè què és el que nosaltres fem i ja ho estem mesurant? Val? El primer que fem és millorar la comunicació metge-pacient. Gràcies a tindre uns continguts audiovisuals, aquesta tecnologia, fem que el pacient entengui fins a un 50% millor el que és el contingut, que la patologia que està sofrint o el tractament, ja que tenim animacions en 3D, tenim tota una sèrie de contingut validat que ajuda a potenciar aquesta informació. Aleshores, aquest és el primer punt en el qual l'entorn mèdic i el pacient es veu beneficiat, amb una millor comprensió de què és el que li està passant i què és el que, diguéssim, en què consisteix un tractament. El segon punt, que és molt beneficiós pels metges, és la part de la desinformació que hi ha a la xarxa. Vivim al món de la informació, no? És a dir, tothom tenim accés a tota la informació avui en dia,
sí, sí.
Però la xarxa és oberta i té un gran problema amb la part de salut, que qualsevol persona hi pot ficar qualsevol comentari. El que fa, de fet, hi ha un terme que es diu la cibercòndria, és una malaltia que patim avui en dia degut a aquesta desinformació. És a dir, la gent busquem coses a la xarxa i, degut a que busquem coses a la xarxa, ens agafa angoixa perquè pensem que tenim uns majors símptomes dels que realment estem tenint. Això provoca que el professional mèdic hagi de passar de mitja entre 5 i 10 minuts explicant que aquests símptomes no corresponen al que li està passant al pacient. És a dir, aquest és un altre gran punt d'aquesta tecnologia. El que fem és proporcionar informació contrastada al moment clau, que és el moment en el qual ens estem esperant, per poder donar-li aquesta informació realment correcta de què és el que li està passant a cada pacient, perquè estigui molt més tranquil i no tingui aquests símptomes de cibercòndria que estàvem parlant. Aquest seria el segon punt molt important. I per acabar, també el que nosaltres fem és obrir moltes conversacions, és a dir, gràcies a que el pacient està molt més informat de què és el que li està passant, de les condicions d'hàbits saludables, el que veiem és que el pacient amb el metge li comenta moltes coses que per ell a vegades no eren rellevants, com pot ser, per exemple, pues una hipertensió o algun punt. Aleshores, coses que fa que al veure aquest contingut, a interactuar amb aquest contingut, li pugui comunicar amb el metge. Per tant, augmentem també d'una forma molt considerable la comunicació del pacient amb el metge perquè li transmeti els símptomes. A vegades pensem que no és rellevant i perquè el propi pacient diu, ostres, pues això no és interessant per al metge, i sí que ho és en molts cops. Aleshores, aquests sistemes, els sistemes de POC, com que nosaltres estem veient aquesta informació i estem educant de forma proactiva el pacient, es dona compte d'això i obri aquestes conversacions. Aleshores, aquests són els tres grans punts en els quals els sistemes de POC ajuden a millorar aquesta comunicació metge-pacient i fan molt més eficient.
Entenem que teniu de tenir moltes dades personals i d'altres no personals. Utilitzeu el Big Data per donar una resposta més concreta o per prevenir anomalies?
Sí, correcte. Allí és un dels punts forts de la nostra tecnologia, justament és oferir el contingut adequat en el moment adequat. És a dir, el que fem és, gràcies a aquesta tecnologia, a aquest Big Data, recopilem totes les dades en quant a quines són les patologies, quina és la informació que el pacient necessita i on està el pacient en cada moment, per poder-li informar amb la informació concreta i més segmentada possible, perquè sigui la més rellevant per a aquest pacient. D'aquesta forma, és el que creem, és aquesta experiència única, que cada pacient interactua amb les diferents tecnologies i s'emporta tot aquest coneixement de fons sobre la seva patologia. Aleshores, sí, és una combinació amb Big Data, amb totes les dades que podem gestionar a nivell de patologies, a nivell de interessos que té cada pacient.
Una de les accions importants crec que és l'educació al pacient, no? Com valoren els metges aquesta ajuda per part de Digimevo i el pacient com la rep, aquesta formació, que no vingui directament d'un metge sinó d'una pantalla?
Clar, aquí és molt important destacar que, clar, els sistemes s'adapten per cada centre mèdic. Aleshores, realment, qui controla quina informació se li dona al pacient és cada centre mèdic i cada metge. En aquest cas, és a dir, els metges és una eina per potenciar aquesta educació. És a dir, evidentment, els metges sabem que estan molt ocupats i el més important és poder dedicar temps de qualitat amb el pacient. Aleshores, tot el que nosaltres proporcionem sempre està validat per primer per uns professionals mèdics i per un gabinet mèdic, però després pel propi metge del centre i pels propis metges del centre. Aleshores, ells filtren i adapten també quins continguts volen pels seus pacients. El que nosaltres tenim és la llibreria, una de les llibreries més grans a nivell mundial, en temes de continguts específics educatius per entorn clínic. Aleshores, ells seleccionen quins són els continguts que veuen més rellevant i ho potencien als seus pacients, però sempre, sempre hi ha darrere el metge, és a dir, el metge d'aquell centre, o els metges o l'equip mèdic d'aquell centre, per assegurar-se que la informació que estem transmetent realment és la informació que vol transmetre aquest metge. Per tant, estem 100% alineats amb el metge, és a dir, és una eina per potenciar la seva comunicació, donar un valor afegit als seus pacients, perquè estan tenen aquesta part de millor educació, el que dèiem, una millor comprensió dels tractaments, de la informació, del que està passant, d'una forma proactiva educant els seus pacients, és a dir, però sempre ells controlant com va aquest flux. És a dir, sempre hi ha el metge que és qui lidera. És a dir, nosaltres el que estem proporcionant al metge és una eina, és un sistema, però és ell qui realment té el control sobre com funciona.
Hola, Xavier, buenas tardes. David, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo, está,
¿cómo estamos? Bueno, viejos conocidos. Decía antes, digo, bueno, enhorabuena por la iniciativa, porque es una maravilla. Digo, aún así, digo, viendo en todo lo que habéis desarrollado, es decir, el punto fuerte, ¿qué es? ¿La medicina o la educación?
Es la combinación de los dos, David. Es justamente la combinación de los dos. Es decir, nosotros estamos centrados en educar a los pacientes en temas médicos. Entonces, lo que tenemos muy claro es que hay una oportunidad, que es esto, de media vamos unas 30 veces al médico y de media pasamos media hora dentro del centro médico esperando. Entonces, hay 900 minutos que podemos aprovechar para educar a esos pacientes, para que tengan una mejor calidad de vida en temas de hábitos saludables, para que entiendan mejor qué es lo que les está pasando y de esta forma, digamos, combinar esas dos partes, la medicina y la educación médica. Es decir, es justamente esa educación médica para el paciente. Es ser más eficientes en informar a los pacientes y aprovechar sobre todo este tiempo que tenemos, que está mesurado además, que podemos llegar a tener un impacto 10 veces mayor que si está fuera del entorno médico. Porque evidentemente cuando está en el entorno médico, como decíamos, está ya contrastado, está además filtrado por los profesionales médicos de ese centro.
Como decimos, hay que ir a por la faena. Además, últimamente con todas las noticias del tiempo realmente que tienen los médicos por paciente y demás, sí, pues el tema es que, oye, pues es una iniciativa para aplaudir.
Xavier Lleixa, cofunder de Digimo, gràcies i molta sort en el teu projecte i gràcies per compartir-nos aquest projecte aquí a Copa Lleida.
Moltes gràcies a vosaltres.
Migdia, Copa Lleida, amb Ricard Álvarez. Hoy te intento
aquesta anava en segona, avui. Claro, les nubes se van i el sol no regressa. Bueno, aquí
no regressa.
Aquí el sol...
Està detrás de les nubes.
Sí, està per allí.
Està ahí detrás de la boira.
Està car de sortir. Però és veritat que jo a la Quinta Estació els vaig conèixer en l'època en la que estava fent torns a Cadena 100 I quan he vist l'any també és allò que dius, ostres, fa 14 anys d'aquest tema. 14 anys.
Ojo, y esta gente además que primero triunfó en México, sí, y sí, luego ya vino a España.
La Quinta Estación, El Sol No Regresa, això és del 2004. 2004.
14 anys després sigue sin regresar.
I tant que sí.
I som.
Jaume.
Doncs,
va, un altre de anys.
Jaume, no. David, anem molt enrere.
Bueno, pues mira, un tal día como hoy, 5 de diciembre de 1978...
¿Ocho?
De 1978, Epson presenta la primera impresora de matriz para un PC. La primera impresora que te la puedes comprar, sí, llevarla a casa, sí, enchufarla, sí, sí, y... Sí, sí.
La de agulles,
¿eh? La de agulles, ostras, ey.
La primera, ¿eh? Una gran revolución.
No agulles, crec.
Sí, sí.
Después van sortir les de 24, que allò era la superrevolució.
Sí, 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 sí. Jo en tenia una d'aquestes.
La MC-80. La
bueno, no sé, ja no sé, me'n recordo, però la meva primera impresora va ser una Epson.
Ah, sí?
Jo
no m'acordo, no m'acordo de la marca. Sé que sí que era...
Sí, que anava també amb la cinta aquella, no?
Sí, clar, clar, home, a veure.
Ostres.
És que eren agulles, eren... El que jo tinc, la primera que vaig tenir jo era una fila vertical de 9 agulles. I la segona era una de 24, que ja tenia tota una forma, i ja podia fer un caràcter a l'hora. Perquè, clar, la de que anàvem una línia l'havia de fer amb 3 o 4 polsades, eh?
Sí, 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 sí. Són aquestes històries, com històries que contarem tot seguit.
Del 78 és que fa 40 anys, eh?
Nada.
Tecnològicament és no re, això. Vinga.
Érem unes xavalines.
La tertúlia fric.
Doncs, a veure, però on voleu començar? Mira, jo us ho diré. Mira, avui seguirem una miqueta el meu...
Els punts. Ens queden 5 minuts, eh?
Això sí, anirem ràpidets. Jo quan he vist aquesta de... S'obre el portal un any més, el portal aquesta d'Aldea Santa. Me'n recordo que fa uns anys enrere ens vas vindre en aquesta aplicació per saber on era el Santa Claus, i
ah, sí?
me va fer nostàlgia veure que torna a obrir-se aquesta.
Sí, bueno, ahora incluso hay algo más. Ahora puedes entrar en el pueblo de Santa y te puedes crear tu propio elfo.
Sí, sí.
Te lo haces a tu imagen y semejanza y tienes ahí tu elfo jugando y, bueno, ya sabéis que la gente de Google, siempre detrás del nombre de Google, todos los días cuando entramos esconden muchísimas más cosas. Es decir, pues el día del universo tenemos ahí una plataforma increíble y, cómo no, pues el tracking Santa para seguir donde está Santa Claus, pero ahora incluso si tú quieres ayudar a hacer juguetes, pues te metes dentro, te haces tu propio elfo y puedes pasar un rato muy, muy, muy divertido, incluso con tus hijos, alrededor para que vean, bueno, pues todo el mundo de Santa Claus. La verdad que los chicos de Google trabajan en todo, absolutamente en todo.
I si parlem de chicos, que us sembla aquest noi de 7 anys que és el youtuber millor pagat del món?
Jo és que ara estava buscant informació, em sembla que ha fet 8 anys ara, però és igual, 7 o 8 anys. Ha facturat, abans d'impostos, aquest 2018, 22 milions d'euros. Dels quals només un milió és de patrocini directe. La resta és dels anuncis que apareixen del canal de YouTube. Val? L'any passat va facturar 11 milions.
A partir, y recuerdo, a partir de los 2 millones de reproducciones es cuando tienes un poquito de revenue, nada.
Sí,
despreciable. Lo anterior incluso ni
dos
te lo liquida.
2 millones, ¿eh? 2 millones,
claro,
de reproducciones.
Con lo cual, imagínate, para ganar dinero.
Es que ¿vale? Està facturant 22 milions aquest 2018, ¿eh?
Joder.
L'any passat, 11 milions, eh? I aquest és el millor pagat. És un xaval que... És un nano que el que fan és... Quasi ve un vídeo diari i fa reviews de joguines. Uh-huh. O sigui, li porten una joguina nova allí, la obre, se la mira, a veure si m'agrada, no m'agrada... Bueno, escolta...
Un tester?
Sí.
Pues igual que se hacen un paquet de los equipos electrónicos...
Sí, però què vol dir això? Què vol dir això?
Que el resto de los niños lo miran.
Això, que hi ha molts nens mirant YouTube, i si miren YouTube, bueno, què no miren?
El YouTube és el canal dels nens,
però
eh?
si miren YouTube, què no miren?
Bueno, dels nens...
La TDT.
Dels jovens.
Però no miren la TDT.
No, la tele no la miren, només miren YouTube.
Ulla.
Vinga, som-hi. Una altra notícia que, bueno, ja fa dies que se'n parla, que Europa, doncs, preveu que es vengui l'últim automòbil amb motor de combustió al 2030.
Caram.
Bueno, hoy hay una reunión sobre esto.
Sí. És que sembla molt lluny i no està tan lluny, sí, el 2030. Cuidado, que són 11 anys.
11 anys, eh? 11 anys, ¿eh? Son los, prácticamente los que portem nosaltres en antena, ¿eh?
Oye, y os habéis preguntado... Ostras, Jaume, gracias, gracias por...
No, que ho veieu molt lluny, eh? Vam començar l'altre dia, eh?
Ja, lo sé.
No, jo 11 que...
anys, eh? Vull dir, aquesta primavera farà 11 anys que parlem de noves tecnologies.
És com, per exemple, la British Petrol, que no està en ninguna carretera principal, ¿no? Precisamente esto, y viendo otros, es que aquí hay muchos más factores. Es decir, están los fabricantes de vehículos que algo tendrán que decir sobre lo que tienen fabricado, tecnología a desarrollar y demás. Segundo, esta red nacional de combustión, ¿vale? Es decir, la famosa Cepsa, Repsol, British, tal... ¿Qué va a pasar con todo esto?
Ull que aquestes marques, claro. Darrerament estan adquirint empreses ja d'electricitat.
Sí, claro, pero además estamos en este país donde sabemos que la energía por parte del gas y la electricidad está controlada al 100% por el gobierno. Es decir, el Estado seguramente que está muy interesado en que todo sea luz,
claro.
¿Vale? Porque ya sabemos todos que gastamos 8 euros de luz... mientras que la factura son 50 al mes, ¿no? Bueno, pues todos estos aranceles, aquí hay muchísimas cosas por ver y, bueno, pues poco a poco en buena letra. Ya os digo, hoy hay una reunión precisamente de los fabricantes de vehículos porque algo tienen que decir también.
Great Wall planeja vendre a Europa els seus cotxes xinesos per 14.000 euros.
Pero son qué tipo de
coches eléctricos.
Ah, eléctricos.
Sí, bueno, a ver, esto es como todo, ¿vale? Hay que decirlo.
Hombre, es que ahora que arribes un coche eléctrico asequible de prau.
Sí, pero bueno, pero también qué lleva. Es decir, las baterías son las más pequeñas, no tienes los 500 kilómetros de autonomía ni 600 como tienes con las baterías más grandes, porque realmente la fabricación de baterías es lo más costoso. Sí. Fabricar un coche se fabrica desde hace muchos años. En cuanto a amortiguación, pesos, tecnología, aerodinámica, lo tenemos claro.
Sí, pero hoy un coche eléctrico, como mínimo, lo tienes como más del doble.
Hoy en día son cars.
Més del doble, sí. Més del doble. I quants quilòmetres fan?
Sí, però bueno, al final és el patinete que... grande. Escúchame,
sí, però si
grande,
tens, decir... tens un cotxe a la meitat de preu que et fa la mateixa feina, el mateix servei, tant se'n dona que sigui de 7 places o de 5 places com que sigui un utilitari per anar per la ciutat, perquè només podràs fer 50 quilòmetres per la ciutat.
Mira, antes de llegar a Barcelona hay que recargarlo 3 veces.
Aquests darrers dies estan fent el congrés del tema d'emissions. Hi havia un ponent que va donar una opinió, jo crec que molt vàlida, i és que ell deia que en lloc de, ara, el que està fent Europa i Espanya, de penalitzar el dièsel i després la gasolina, perquè la gent salti a una alternativa elèctrica que a hores d'ara és escassa i caríssima, el que potser haguessin hagut de fer és incentivar moltíssim el que és la investigació i els avanços amb cotxe elèctric, i no carregar amb impostos la resta de combustió, perquè la gent, si el vehicle elèctric és més atractiu a nivell econòmic, donaria el pas sense que li diguessin res. És a dir, a tu si t'ofereixen un cotxe que té 600 quilòmetres d'autonomia elèctric i costa el mateix que un de benzina, el mateix, ja no dic menys, el mateix... Home, està clar que quin triaràs.
Pues quin triaré? Pues mira, com aquesta altra notícia, també m'ha encantat. Pues un de plegable.
Ah,
un
de
cotxe,
plegable.
Un cotxe elèctric i, a més, plegable.
Ja només em faltava això.
El plegues i, a més, només ocupa l'espai d'una moto. O sigui que el pots aparcar al lloc on aparca una moto.
Ja, però el cotxe deu ser petit, no?
Sí, bueno, un utilitari. Són dos places.
Ah, dos places.
Dos metros treinta por ahí, lo plegues y quede boom, que primer como una moto, clic, clic.
Que de lo que se trata también es de agilizar el tráfico. A ver, correcto. Si ahora con el tema de la electricidad todos vamos a ir con un monjigo eléctrico por toda la ciudad y vamos a colapsar las ciudades, eso sí. Somos verdes, eso que sí. No veas. No vamos a... Emisiones cero, pero todos parados. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un cachivache eléctrico, ¿vale? Para poder moverse.
O caminando. Oiga, coche,
bicicleta. Caminar, patinetes...
Bueno, patinete le queda un mes.
Bueno, ya veremos.
Bueno, llavors agafarem el cotxe elèctric plegable.
Exacto, claro. Y entonces dirán, es que el tráfico no puede ser. Es que haremos no matrículas pares sin pares. Fuera,
la darrera, 30 segons. Finalment, se preveu ja que la integració entre Netflix i Movistar aquest dilluns ja sortirà a la llum.
Sí, el día 10, ¿no? Parece que dos paquetes nuevos, llamados X2 y X4, los cuales van a incluir, es decir, el fusión más dos líneas móviles, y van a incluir el servicio de Netflix 100% integrado dentro de la plataforma. Estaremos atentos a ver el día 9 o el día 10 que el lanzamiento exacto.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Cap on anem, Jaume?
Doncs, com sempre, aquests tres minutets finals, aquests dos minutets, no sé quan es queda, com està el rellotge?
No, ens queda molt poc.
Vinga, som-hi, doncs. Poc. David, anem a l'espai tecnològic, allí teniu gadgets, teniu solucions, arriba el Nadal i suposo que ja teniu el tema tot preparat.
Sí, ya tenéis vuestro especial de Navidad. Aquí los chicos de Spy Technologic nos enseñan su especial Navidad e incluso con todas las ideas y fórmulas. Ya sabéis, Spy Technologic nos recuerdan no solo tecnología aplicada a las personas, sino tecnología aplicada a las personas, a nuestra casa, a nuestro coche, a nuestro patinete, a nuestro monopatín, a nuestra forma de andar, a la hora de ir a hacer deporte, a la hora de dormir, a la hora de comer. Es decir, tecnología para todo y en cualquier momento. Y lo que nos recuerdan los chicos de Spy Technologic, aquí no solo compras y no solo venden, sino que te enseñamos, te lo mostramos y además te lo configuramos. Cosa que por ahora, hasta que no le salgan bracitos a nuestro ordenador, por internet no vais a poder hacer.
Vaya. Carrer Segovia número 4 a Lleida, i si no, doncs a www.espaitecnologic.cat. Allà els teniu i a les xarxes socials.
Por supuesto, socials, Facebook, a Twitter i, com no, en nuestro canal de YouTube.
Jo tinc un altre gadget.
Vinga, va. Un cotxe plegable.
No.
Una cinta para poder transportar-lo.
Tinc curiositat, eh?
Jo tinc un botonet màgic que sempre me fa un parell o tres de funcions, ¿vale? Perquè cada dia jo sempre faig una sèrie d'accions que sempre les repeteixo. I, pues bueno, una és quan comença el programa, el pitxo, i automàticament...
Si el pots programar, no?
El programa és, el llanço, i quan tinc de tancar la porta o tinc de fer una altra acció per tancar, el pitxo, pues, fa dos clics
o sigui que
i
si
fa l'altra
acció. Si jo me'n vaig a dormir, vull que es tanquin totes les llums i s'estanguin les persianes i coses, ho puc programar amb un botó i ja està. I,
ok. Per exemple, ara vull cridar un taxi. Lo programo per cridar un taxi. I llavors pues, totes les persones que em dirien em pots cridar un taxi? Dic, cap problema, pitja el botonet i t'arriba un taxi.
Ha dit un taxi, no un Uber, eh?
Bueno, no dic d'en quin...
Bueno, és que hi ha un recurs de transport. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies, aprofita el pont si pots.
Muy buenas tardes, nos veremos.
Jaume Sitja.
Clico l'Snap Click i dimecres que ve, més.
I nosaltres, que ja arribem a les dues, amb una darrera hora, el president Torra presidirà els actes en record de l'entrada policial al Museu de Lleida l'11 de desembre de l'any passat per endur-se les obres a Sixena. En fi, ho deixem aquí, arribem a les dues, demà no, perquè és festiu, però divendres sí, 12:20 aquí, si marxes de pont aprofita, però ulla a la carretera, que dilluns hi hem de tornar a ser tots.